començàvem aquesta setmana explicant-vos la nova regulació que va entrar en vigor dijous passat sobre els permisos parentals, que s'amplien a 19 setmanes i a 32 setmanes per a les famílies monoparentals. Però avui volem entrar més a fons en aquest tema i per això saludem a la Cristina Cantal des de Ràdio L'Escala. Bon dia, Cristina.
Bon dia, Manel. Doncs sí, una cosa és el titular, no?, i l'altra tota la lletra petita que hi ha al darrere de tot aquest procés d'ampliació. Per això avui parlem amb la Sara Barrera. Ella és directora de comunicació de l'entitat Intrés, que enguany hem de dir que celebren 40 anys acompanyant amb els drets, la dignitat i l'autonomia de les persones. Bon dia, Sara.
Molt bon dia, Cristina. Molt bon dia, Manel.
Bon dia.
Bon dia, doncs primerament enhorabona per aquests 40 anys que ràpid es diu, eh? Per situar una mica els oients al principi, parla'ns una mica d'Intrés. Què porteu a terme?
Mira, doncs Intrés és una entitat que treballem sobretot amb persones que estan en risc d'exclusió social, en situació de vulnerabilitat, durant totes les etapes de la seva vida. I ja sabeu que als periodistes ens agrada donar titulars. Mira, acompanyem a 50.000 persones amb 7 àrees diferents en els 3 territoris que tenim dividits, i l'atenció directa la fem a tota Espanya, i estem super, super emocionades de poder complir 40 anys, tu 4 dècades.
Déu-n'hi-do. Ho dèiem ara fa un moment, al principi d'aquesta entrevista, Sara, que hi ha hagut una ampliació del permís de maternitat i paternitat de 16 a 19 setmanes i 32 setmanes per les famílies monoparentals, però darrere d'això hi ha hagut molta lluita per acabar-ho aconseguint, no? Aquest titular que dèiem fa una estona amb la Cristina, que al final de tot això acaba sent un resum d'una lluita molt llarga.
Sí, mira, jo puc parlar pel meu model de família. Jo sóc família monoparental i no trobeu molt indignant que s'equiparin els permisos pels infants al 2025, a l'estiu, quan les famílies monoparentals ja ens hem hagut d'organitzar les vacances, ens hem hagut d'inventar campaments? Penseu que la primera sentència en ferm que dona la raó a una família monoparental que diu, escolta, el meu fill té dret a que gaudeixi de dos permisos de paternitat, va ser el 2022. Estem anant a judici des del 2022, hi ha hagut de ser el Tribunal Constitucional que ens ha de donar la raó. Vull dir, jo estic feliç perquè per primer cop en documents oficials es parla del meu model de família, però clar, amics, estem al 2025, no sé jo, ho visc amb molta indignació perquè és el meu dia a dia, però realment ens hem de tenir una mirada menys adultcentrista, no? I més en funció de mirar que l'important són els nostres fills, que ara el tinc al meu costat cantant la Masovera, no sé si el puc.
Ens encanta que estigui aquí present també. Per tant, doncs, sí que hi ha un punt de satisfacció, però com dèiem, també hi ha molta lletra petita aquí darrere, oi, Sara?
Sí, hi ha molta lletra petita, vull dir, està molt bé, no?, que entri en vigor el 2 d'agost, però clar, només aplica als infants que neixin a partir del 2 d'agost. Vull dir que les famílies que tenim fills menors de 8 anys però majors d'un, no ens aplica. I, per exemple, la lletra petita que jo us puc explicar és a molts convenis col·lectius, d'empreses, d'associacions, d'entitats, no?, quan hi ha millores de conveni, de dies d'assumptes propis, permisos de causa major, en una família monoparental només tinc, per exemple, 4 dies a la meva feina a l'any. En una família biparental, l'infant gaudeix del doble, de 8 dies. Llavors, clar, no és equitatiu, no? Aquí jo crec que falta el concepte d'equitat, que és oferir a cada família el que necessita.
Clar. De fet, Sara, ser mare o pare ja és complicat, però fer-ho sola encara més. Tu tens una família, com explicàvem, monoparental. Com es viu això en el dia a dia i com és aquesta gestió també? Perquè ara parlàvem justament d'aquests dies de lliure disposició també per estar amb les criatures, però com es viu el dia a dia? Com és el teu dia a dia com a mare monoparental?
Manel, quanta estona tinc?
Home, el programa és fins les 11, haurem de fer una mica de resum.
Vaig una mica de resum i tant. A veure, diu, és molt empoderador, us he de dir, no?, que és una decisió que prens tu sola, és una decisió que tires endavant. El meu fill té 3 anys i penso cada dia quan el veig, dic, mira, no ho estic fent tan malament, no?, que estic construint un mini jo de construït. Però es diu molta frustració també per la invisibilització que hi ha del meu model familiar, familiar. A l'escola el meu fill hi ha crios que li diuen que tu no tens pare, i el meu fill li diu, però jo tinc mare i tinc tres gates i no passa res. Llavors es viu amb molta creativitat també, que ens hem d'inventar tot d'idees, de conceptes, de que ara tu em cuides el crio, ara jo em cuido el crio, em cuido el teu, i crec que es viu amb molta sororitat, que crec que és un concepte superbonic, que jo ara l'estic vivint des que sóc mare, no? Que és aquesta germanor entre, sobretot dones, perquè és el que més conec, que estem passant pel mateix i compartim les mateixes alegries, i quan estem tristes també ho compartim, i crec que és el poder de la tribu, no? Que això, no em pensava que amb 39 anys tindria les germanes que tinc ara, i són altres mares que estan passant pel mateix que jo.
Home, precisament ens han xivat que esteu de vacances amb altres famílies, no?, monomarentals. Per tant, el suport entre vosaltres, com dius, és necessari i ajuda en aquesta organització del dia a dia, que a vegades amb el tema laboral i amb tot és molt complex.
És complex i és de vegades missió impossible, és fer malabars constants, però clar, quan et reuneixes amb altres dones que estan passant pel mateix que tu, dius, ostres, per què no marxem 4 dies, una setmana, por ahí, i així fem com els nostres fills tenen les mateixes necessitats, i quan un els dutxa, l'altre els hi fa el sopar, l'altre te'ls vigila, vull dir que és molt... És una sensació molt bonica, no? Quan fas tribu, i de fet, no ens estem inventant res, és la típica veïna que et cuida el criu, doncs nosaltres, no?, seria una miqueta aquest concepte de la veïna que li tens confiança, que saps que el teu criu estarà bé i tu podràs tenir una mica de respir. Vull dir que clar, tampoc no vull endolçar-ho, no?, que tenim moments de tot, però realment quan estàs aquí i dius, mira, ho estem fent bé, i ens ho hem de dir, perquè amb l'heteropatriarcat que sobrevola sempre pels nostres caps, de vegades és molt complicat.
Sí, i aquesta culpabilitat que sovint també es fa present. Parlàvem de permisos de maternitat, de paternitat, però clar, hi ha altres aspectes, no? Tu ja n'has mencionat alguns, com els dies de permís, però assegurances, drets, ajudes, el ser família monoparental també són diferents?
Mira, a mi el que més greu em sap és la invisibilització del meu model de família. Les famílies monoparentals han existit tota la vida. Sempre hi ha hagut dones que hem tirat, i homes també, sempre hi ha hagut persones que han criat soles, i en documents oficials, al país on vivim, el que es premia és l'heteronormativitat. A mi em sap molt de greu quan vaig a fer-li el passaport o el DNI al meu fill, que encara hi ha l'apartat de padre. O sigui, hola, bona tarda, 2025. També una altra de les coses que ens trobem és que la gent sobreentén que per ser monoparental, jo vaig pel carrer i em plouen les ajudes, em plouen els diners. I no és això, no és això. Llavors has de queixar-te el doble per aconseguir la meitat, per aconseguir els drets, els mateixos drets que té l'altre criu. I ajudes per ser monoparental, no en tenim cap. I una tonteria, jo ara que estic amb el món, amb el món contes, no?, que em passo tot el dia explicant-li contes al meu fill, no he trobat cap conte que expliqui una aventura i que el model de família sigui un pare o una mare. Sí que hi ha contes de... que la història gira al voltant que el nen tenia una mare i eren feliços. Ja, però jo vull anar més enllà, no? Un nen que, una nena que vulgui ser astronauta, que la seva mare li doni un entrepà i digui-li adéu, vés a buscar aventures, que és el que li diré al meu fill quan sigui més gran.
Totalment. De fet, Sara, des del 1989 que les mares tenien 16 setmanes de permís, els homes han anat doncs augmentant molt en els darrers anys fins a equiparar-se. Tot i així, hi ha premisses com, per exemple, donar el pit fins al mig any, que és un tema totalment incompatible si després has de tornar un altre cop al teu lloc de feina, i a més encara si és una feina física, que no hi ha l'opció de poder teletreballar, no? Crec que encara hi ha com aquests petits matisos que, més enllà de l'ajuda o de la intenció que pugui tenir doncs el govern de torn, també cal que la part empresarial i la gent que contracta i els jefes, no?, s'hi posin. Exacte. També en aquest carril perquè això es pugui fer i puguem avançar a poc a poc.
I m'ha agradat molt, que, Manel, que has dit els jefes, no?, perquè normalment són,
exacte,
homes,
són homes
els que decideixen sobre els nostres cossos i sobre com ha de ser. També he de dir que tenir cura d'un fill o una filla no és estar de vacances, Vull dir que no és... és molt bonic, però és molt intens i també necessitem un respir. Amb això que comentaves de la lactància, clar, l'Organització Mundial de la Salut et diu que l'ideal pels nostres crios seria que fos 2 anys de lactància. I amb les empreses, qualsevol empresa, és gairebé impossible. I és el que dèiem, deixem-nos de mirar el melic, aquesta mirada adultocentrista, i pensem en el que necessiten els nostres crios, que és el seu pare, la seva mare, que pugui estar per ell i que pugui tenir cura d'ell. Insisteixo, en un país on la natalitat està baixant per picat. O sigui, la davallada de les dades, només cal que mirem les estadístiques que van sortint. Vull dir que el tema de la conciliació és un repte que tenim a llarg termini.
I tant. La conciliació complicada, si ets sol encara més. I clar, hem de dir que famílies monoparentals a vegades és no volgut, no?, perquè ha passat alguna cosa que un dels progenitors doncs no hi pot ser. L'altre és volgut. I aquí entra el concepte de dèficit d'aparellament, que ens agradaria parlar-ne també, Sara.
És un temazo aquest, eh? Vinga, fins les 11 estaré parlant jo. A veure, jo quan vaig decidir ser família monoparental és que perquè vaig haver de passar el meu dol, perquè jo m'imaginava que formaria una família amb una altra persona al meu costat. I això, totes les coses, es diu mare soltera per elecció o mare per decisió pròpia, ho hem hagut de passar. I ara ja s'està estudiant i ja se li ha posat nom que hi ha la bretxa d'aparellament. No mà per tanta dona deconstruïda. Llavors nosaltres tenim un imaginari d'un home que no és el típic que diu, jo ajudo casa, clar, jo no vull un home que ajudi casa, jo vull un home que sigui corresponsable, home o dona, tant és. Llavors, clar, és aquesta bretxa, aquest dèficit de masculí que se'n diu, que per alguna cosa les famílies monoparentals estem creixent, i atenció, som el 10% de les famílies. Vull dir, de 10 famílies que coneixeu, de 10 famílies que coneixeu, un és monoparental. Ostres, pensem, no, que la cosa és molt més profunda, i ara ja s'està estudiant, s'està parlant i té aquesta etiqueta, i parlem-ne, perquè crec que va bé saber-ho.
Oh, i tant, és importantíssima tota aquesta visibilitat, aquesta difusió. De fet, Sara, tu ets periodista, ho dèiem al principi, i també tens un podcast que ara, abans d'acabar, també et demanarem que ens diguis com es diu i on trobar-lo, però abans et volia preguntar també una mica per la visió exterior, la visió externa. No sé si encara hi ha com aquesta, potser, falsa compassió a vegades, no?, per la resta de la societat, no?, que és com pobre home o pobra dona, no?, que està sola criant una criatura, quan en molts casos, o en alguns casos, o en la majoria de casos, és una elecció pròpia el fet de tenir una criança, doncs això, com a mare monoparental o com a pare monoparental.
Buah, m'encanta que facis aquesta pregunta, perquè la mirada paternalista està sempre. A mi em veuen com pobra dona, no?, que, clar, no ha trobat a ningú i s'ho ha hagut de fer sola. Que no vull invalidar les persones que s'han quedat monoparentals per viudoetat, perquè l'altre progenitor ha marxat, vull dir que totes són vàlides. Però hi ha aquesta mirada de pobra desgraciada que ho ha hagut de fer sola. I jo, també faig molta teràpia, sort de la meva terapeuta, jo penso, sort que sóc una tia empoderada i he decidit prendre aquesta decisió. Però sí que hi ha aquesta mirada de, no?, quan falta l'home, no?, i m'ho diuen molt. Què fa el teu fill si no té un pare? Dic, bueno, té altres referents masculins, i l'heteropatriarcat ja se n'encarregarà de dir-li que una família convencional està formada per un pare i una mare.
Clar.
I la funció paterna i la funció materna la pot fer un home o una dona, que això també quedi clar.
Clar, que és funció paterna i funció materna. Jo crec que necessitem una xarxa d'afectes, una xarxa de vincles, i tant pot ser la tieta, el tiet, la gata o el koala, saps què vull dir?
Abans de marxar, parla'ns del teu podcast i on et podem escoltar i aprendre més de tot això que avui estàs parlant aquí a l'Obert per Vacances.
Mireu, nosaltres el que ens vam trobar és que faltava tribu, faltava visibilitat, no? I, clar, una mare periodista entusiasta de la vida i motivada, amb altres mares vam decidir fer un podcast que es diu The Monofamily Show, no?, perquè la monoparentalitat és un espectacle, i aquí fem tribu, expliquem temes que ens mouen i també temes destacats relacionat amb la criança en general, la no maternitat per circumstàncies, la llei de l'anonimat de la persona donant de gametes, temes de reproducció assistida, casos d'abús sexual infantil, vull dir que tot és enfocat en la criança, però des d'una mirada feminista i sobretot monoparental. I us podeu trobar a les xarxes socials de Monofamily Show, a Instagram i a Spotify.
Doncs queda dit, Sara Barrera, moltíssimes gràcies per haver passat aquesta estona amb nosaltres i per ajudar-nos també a fer difusió i visibilitat també.
Vols dir adéu, Martí? Diem adéu.
Adéu!
Adéu, Martí, que vagi molt bé. Adéu, Sara.
Gràcies a vosaltres, un petó.
Gràcies, un petó. Adéu, Cristina, fins demà.
Adéu. Gràcies, fins demà.
El desig de ser mare a vegades no coincideix en el moment de màxima fertilitat, ja sigui per problemes de salut o pel retard de la maternitat. Els problemes de fertilitat són cada vegada més comuns. A Figueres, la clínica FIP Obradors treballa per minimitzar aquests problemes i fer realitat la desitjada maternitat. Ens ho explica la Mercè Mainé, de Ràdio Vilafant.
Construir una nova família no és gens fàcil, i si això hi afegim problemes de fertilitat, el que és un camí d'il·lusió es pot convertir en un verdader malson. L'Organització Mundial de la Salut va advertir que una de cada sis persones patia infertilitat l'any 2023, un problema que no entén ni de classes socials, ètnies o religions. Si això hi afegim que en els darrers anys l'edat de maternar s'ha endarrerit pels obstacles d'una societat que no té resolta ni la conciliació, ni l'habitatge, ni l'accés al treball, les clíniques de fertilitat s'han convertit en la resposta a aquest desig de formar una família. Aquest és el cas de la clínica FIP Obradors de Figueres, que té 350 casos a l'any de persones de diferents procedències de l'estat espanyol, però també de pacients internacionals de procedències com França, Estats Units o el Canadà. La fecundació in vitro és per moltes parelles la solució, doncs, al seu projecte vital. Es calcula que l'any 2022 un 12% dels infants nascuts a l'estat espanyol van ser gestats in vitro. Un problema, el de la fertilitat, la clínica figuerenca apunten que té la seva base en l'edat, però també en els hàbits de vida nocius, en problemes hormonals o bé a causes genètiques.